És la una del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Una dona que va voler formar part de les primeres comunitats cristianes perseguida pel poder polític romà i ferma en la fe és un exemple per al món d'avui, perquè l'Evangeli de Jesucrist és precisament llibertat, una llibertat que passa per l'amor i la pau, sobretot. Així ho han explicat aquest dilluns tant l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, com el bisbe de Girona, Octavi Vilà, que és tarragoní i que ha presidit per invitació de manera excepcional l'ofici solemne de Santa Tecla, patrona de la capital del Tarragonès. Octavi Vilà ha assegurat que l'exemple dels màrtirs ofereix un missatge d'esperança també al món d'avui, perquè Jesucrist no és només un personatge històric, sinó sobretot un model de vida que ha aportat molt a la història d'aquests més de 20 segles i també al nostre món present, a la nostra societat diversa. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 23 de setembre, precisament Santa Tecla, patrona de Tarragona, però també Sant Pius de Pietralcina, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Que destaquem aquesta vigília de la Mercè, també.
Sí, doncs mira, comencem amb una notícia que acabem de saber, i és que Montse Bassa dimiteix com a diputada d'Esquerra al Congrés dels Diputats, tot plegat enmig de la crisi que afecta el seu partit. La germana de l'exconsellera Dolors Bassa era diputada des de fa 5 anys, l'any 2019. Al partit li agraeix la dedicació lleial i honesta, la seva bona feina, compromesa, diuen, amb la lluita antirepressiva, la defensa del català, i una persona, diuen, també clau per aconseguir que s'aprovés la llei d'amnistia. I encara en política, Junts per Catalunya hauria d'escollir l'any vinent el cap de llista del partit a l'Ajuntament de Barcelona per les eleccions del 2027. Ho ha dit el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, en una entrevista aquí al matí a Ràdio Estel. Preguntat també sobre la possibilitat que Junts entri al govern, ha descartat aquesta opció i ha insistit que el partit farà una oposició dura fins a l'últim dia de mandat. I també s'ha mostrat molt contundent amb l'anunci de l'alcalde Jaume Collboni d'eliminar els 10.000 pisos turístics de Barcelona d'aquí el 2028. Creu que la proposta és poc realista perquè una capital com Barcelona ha de tenir pisos turístics. I un darrer apunt, perquè avui molt atents, perquè comença la vacunació contra la grip i el coronavirus als més grans de 80 anys i totes les dones que estiguin embarassades. També es prioritzarà les persones que reben atenció domiciliària durant les pròximes 3 setmanes. Per tant, es preveu vacunar principalment, com diem, els usuaris de residències de gent gran. Es calcula que a Catalunya hi ha més de 55.000 persones que viuen a les més de 900 residències d'arreu del país.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha suspès aquest dilluns les seves audiències i compromisos oficials per un estat de grip lleu. Així ho ha anunciat l'oficina de premsa de la Santa Seu, que explica que l'anul·lació es fa com a mesura de precaució de cara al viatge que aquest proper dijous el Sant Pare ha de començar a Luxemburg i a Bèlgica, el 46è del seu pontificat. També us explicarem que l'abadessa de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, ha explicat a Ràdio Estel que el focusing, una tècnica d'autoconeixement i espiritualitat, representa una vivència que sana moltes ferides. També s'ha mostrat molt contenta per la celebració del mil·lenari a Montserrat, tot just 9 anys després de la seva elecció com a abadessa. I els bisbes de la Tarraconense han donat llum verda a l'aplicació ja des d'ara d'un curs introductori conjunt per a tots els seminaristes de Catalunya. Ha estat una de les decisions preses en l'última trobada de la Tarraconense, dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya. Després del bloc informatiu entrevistarem Fermín Delgado, mercedari i rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, que es prepara per la missa pontifical d'aquest dimarts a 11:15, missa que transmetrem en directe per Ràdio Estel. Comentarem amb ell els ponts entre l'Església i la societat amb motiu d'aquestes festes barcelonines. I als últims minuts tindrem, com cada dilluns, la secció La Veu de Càritas amb actualitat i agenda. Avui el testimoni serà l'encara president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, que arriba al final de la seva etapa, la d'estar al capdavant de l'entitat. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
La Catedral de Tarragona ha acollit aquest dilluns al matí l'ofici solemne de Santa Tecla, presidit excepcionalment aquest any pel bisbe de Girona, Octavi Vilà, que és fill de Tarragona i que va ser fins al març d'aquest any abat del monestir de Poblet, també en aquesta arxidiòcesi. Amb aquest motiu, l'arcabisbe Joan Planelles li ha cedit el seu principal, la seu principal en la primera festa major tarragonina des que Octavi Vilà és bisbe de Girona. A l'homilia, fra Octavi ha identificat Santa Tecla, una deixeble de Sant Pau, que va viure la fe amb gran fermesa, amb la necessitat de defensar avui també l'Evangeli.
Celebrant Santa Tecla, nosaltres, creients, celebrem la gosadia de la fe, el desafiament de la fe, i tots plegats, creients i no creients, la gosadia de la lluita per la justícia. No són ambdues realitats oposades. Cal lluitar per la fe, i fent-ho treballem per escampar-la arreu del món, com ho feu Pau, com ho visqué Tecla. Ell ens mou avui a lluitar per vèncer de nou serps, bous, lleons i flames, a vèncer tot allò que suposa l'Evangeli, el missatge de Crist que ha predicat per Pau, arrabassar a Tecla.
El bisbe de Girona, en aquesta línia, ha recordat que l'exemple de tots els màrtirs diu molt també al nostre món d'avui, on el testimoni fins a les últimes conseqüències, donant la pròpia vida, presenta el triomf del bé sobre el mal i, sobretot, de l'amor sobre l'odi.
Els màrtirs de l'antiguitat, com els del segle XX i els de tots els llocs i tots els temps, són per a nosaltres arrels i exemples, models a seguir. Tecla no va claudicar ni quan li van ser enviats uns soldats per ultrajar-la. Va pregar i fou deslliurada del perill, mentre aquella cova on volien violar-la es va esfondrar, deixant solament el seu braç al descobert. Aquest és el braç que la tradició diu que va ser traslladat a Armènia i d'allí va venir a la nostra ciutat, evangelitzada, segons la tradició, com Tecla, per Pau.
Precisament el braç de Santa Tecla és protagonista aquest mateix dilluns a partir de les 7 de la tarda amb la processó que surt des del Pla de la Seu, recorre diversos carrers i places de la part alta de Tarragona i arribarà fins al punt de destinació. És la tercera i darrera sortida al complet del seguici popular acompanyant les relíquies entre el que han estat les festes d'aquests dies. Les festes tarragonines omplen la ciutat d'una intensa activitat des del dia 13 i fins aquest mateix dimarts. Són nombroses les convocatòries públiques a nivell religiós, cultural, social i popular en general. Recordem que Santa Tecla va ser una jove màrtir del segle I que ho va deixar tot per seguir Pau en els seus pelegrinatges. A banda d'aquestes informacions, també destaquem que al carrer Santana hi haurà el silenci, sense ús de pirotècnia i amb música i sons adaptats a les persones amb diversitat funcional i hipersensibilitats. El moment culminant es viu a les 9 del vespre amb l'entrada del braç de Santa Tecla. Quan la relíquia torni al Pla de la Seu, el seguici popular obre el seu pas i es fa una ballada conjunta, mentre els pilars de les colles castelleres la saluden i les campanes i les salves pirotècniques marquen el lent avançament del braç de Santa Tecla fins a l'interior de la Catedral de Tarragona, on es canten els goigs. Acabat aquest moment, el seguici ja fa la baixada cap a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona, i on es fa la darrera tanda de lluïment.
60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
De Deixem la Festa Major de Tarragona per parlar d'altres temes de l'actualitat. El Papa Francesc ha suspès aquest dilluns les seves audiències per un estat de grip lleu. Així ho ha anunciat l'oficina de premsa de la Santa Seu, que ha explicat que la cancel·lació d'aquests compromisos és també com a mesura de precaució de cara al viatge que Francesc té previst fer a Luxemburg i Bèlgica els propers dies, concretament entre aquest dijous, dia 26, i diumenge vinent, poques setmanes després del viatge apostòlic que el mateix pontífex va fer al sud-est asiàtic i a Oceania. D'altra banda, és notícia que el bisbe de Roma ha invitat en aquestes últimes hores a diversos joves músics a cantar l'esperança als coetanis, que l'han perduda, i ha reivindicat davant d'ells el talent de les noves generacions. Ha estat en un discurs adreçat als participants al Christmas Contest, el certamen promogut per la Fundació Pontificia Gravissimum Educationis, Cultura per a l'Educació, que recopila cançons inèdites de tot el món inspirades per al Nadal. El pontífex ha rebut els participants i els ha recordat que cal el talent, la creativitat dels joves impulsats no pas pels ídols dels diners i de l'èxit, sinó per la passió. En aquesta línia ha apuntat que aquest talent i aquesta creativitat són necessàries per la bellesa, per la fraternitat de Jesucrist, que salva i dona sentit a les nostres vides. El Sant Pare ha expressat aquesta reflexió en el seu discurs, on se li han presentat algunes de les cançons inspirades en el Nadal de tot el món, donant a les millors l'oportunitat de ser interpretades en el marc d'aquest prestigiós concert de Nadal al Vaticà, un concurs que el Papa qualifica d'especial i que pretén ser una oportunitat per al creixement humà. I completem la informació sobre la Santa Seu, destacant que el Sant Pare ha demanat aquest diumenge que s'escolti la veu dels pobles que demanen la pau. Al final de la pregària de l'Àngelus, Francesc ha invitat una vegada més tothom a pregar per la martiritzada Ucraïna i també per Palestina, Israel, Myanmar i els nombrosos països que estan malauradament en guerra. En aquesta línia ha demanat un compromís concret per les condicions dels empresonats, perquè tots es poden equivocar, però han de poder reprendre després una vida honesta. Tornem a casa nostra per dir-vos que l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, ha explicat a Ràdio Estel que el focusing, una tècnica que s'ofereix precisament a partir dels propers dies al monestir benedictí per fomentar l'autoconeixement des de la interioritat de la persona, és una vivència que sana moltes ferides. Així ho ha explicat en una entrevista a aquest programa.
És terapèutica en el sentit que sí que ajuda a millorar la salut, no? A millorar les teves condicions, però no és una teràpia. Aquesta seria la diferència. És com qualsevol cosa bona que fem, doncs és terapèutic. Caminar, escoltar-nos, tractar-nos bé, tot això és terapèutic. Doncs en aquest sentit més bàsic, d'una cosa que és bona.
L'abadessa benedictina ha destacat també que cada persona pot experimentar efectes i moviments interiors propis molt diferents als dels altres. Així ho diu Maria del Mar Albajar.
Doncs el primer pas només és prendre consciència que estem aquí. El segon pas seria adonar-me de com m'estic sentint, de les sensacions que estic tenint en aquest moment, que poden ser relacionades amb un tema que vull pensar o que vull treballar o simplement, no, amb el que estic sentint en aquest moment. I després el tercer pas, que és el que és l'aportació més pròpia del focusing, és establir una relació, relacionar-me amb aquesta sensació i permetre que parli. No és investigació, saps? No fem investigació ni anàlisi. El que fem és deixar que aquesta sensació ens digui el que vol, el que necessita, el que ens vol dir.
El focusing és una eina per escoltar les sensacions del cos i comprendre'n els significats. Els seus impulsors el defineixen com un accés a la nostra brúixola interior. Focusing Montserrat oferirà, doncs, aquesta formació completa i certificada a nivell internacional. Té format presencial al monestir de Sant Benet i també online. Comença aquest octubre. Per als interessats, podeu entrar en el web focusingmontserrat.org o trucar al telèfon 607 27 51 79.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han donat llum verda en la seva última recent reunió a l'aplicació ja des d'ara d'un curs introductori conjunt per a tots els seminaristes de Catalunya. Ha estat una de les decisions preses en la darrera trobada, que es va acabar, de fet, dijous passat amb la participació dels pastors en la inauguració del curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. En un comunicat difós aquest cap de setmana, la Tarraconense explica que el prevere Jordi Domènech, de l'Arcabisbat de Barcelona i formador d'aquest curs propedèutic per als 11 seminaristes, ha participat també en la reunió dels prelats, on ha explicat que al llarg del curs s'hi encabiran temps de formació acadèmica, moments específics per a la seva formació espiritual, el coneixement i la inserció dels estudiants en algunes realitats socials que tenen situacions de vulnerabilitat i pobresa i el contacte proper amb els diversos bisbats de Catalunya. A més, el treball de conservació i promoció de l'art sacre, la publicació del document Església Catòlica Diòcesis amb seu a Catalunya Memòria 2023, que es difondrà al novembre, en el marc d'una jornada per conscienciar els fidels sobre la seva col·laboració en el manteniment econòmic de l'Església, i una felicitació de l'Episcopat Català al monjo de Montserrat Ignasi Fossas per la seva elecció com a abat president de la congregació Sublacense Cassinesa dels Benedictins han estat aquests i altres temes tractats en aquesta reunió dels bisbes de Catalunya. Recordem que la diòcesi d'Urgell està de celebració, va viure dissabte un moment històric amb l'ordenació de Josep Lluís Serrano Pentinat com a nou bisbe. S'ha convertit, per nomenament del papa, en coadjutor, que té dret a successió de la seu episcopal quan quedi vacant, és a dir, quan el Sant Pare accepti la renúncia de Joan Enric Vives, actual titular, que la va presentar el juliol passat en haver complert els 75 anys d'edat, tal com marca el dret canònic. La celebració de dissabte es va fer a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, i va ser presidida per Edgar Peña Parra, substitut per als afers generals de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, i concelebrada pels dos principals ordenants ajudants, els coordenants, que es diu Joan Enric Vives, arcabisbe bisbe d'Urgell, i també el bisbe de Tortosa, la diòcesi d'on prové Serrano, Sergi Gordo. També va participar en la celebració el nunci apostòlic del papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, tots els bisbes de Catalunya i alguns prelats també de diferents diòcesis espanyoles, entre ells l'actual secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, César García Magán, bisbe auxiliar de Toledo, i també el bisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes, entre d'altres, així com els abats de Montserrat i de Poblet. Abans de l'ordenació, Joan Enric Vives va dir que el bisbe és digne d'agraïment, la figura del bisbe coadjutor, i que vol agrair aquesta crida del papa de la mateixa manera que ho va fer l'apòstol Mateu quan es va aixecar per seguir Jesús. Entre les autoritats civils presents destaquen, entre moltes altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. L'ambient va ser de festa i de satisfacció. Al final, el mateix nou bisbe Josep Lluís Serrano va assegurar que comença una nova etapa i que vol estar al servei dels creients de la societat, ajudant l'arcabisbe Joan Enric Vives. I completem l'informatiu comentant-vos que el cardenal Joan Josep Omella denuncia el greu problema que hi ha amb l'habitatge. A la carta dominical d'ahir, l'arcabisbe de Barcelona afirma que l'encariment dels lloguers és una forma d'esclavatge moderna que condemna les persones que la pateixen i les aboca a una situació opressiva i degradant. A més, el cardenal Omella afegeix que l'habitatge no només té una dimensió econòmica, sinó que és molt més. Ha dit que sense un sostre la salut s'afebleix i que treballar és difícil, i que relacionar-se amb els altres es torna complicat. L'arcabisbe de Barcelona explica en aquest sentit que més d'un terç de les famílies ateses per Càritas diocesana viuen en habitacions llogades i han hagut de canviar recentment de sostre per no poder fer front als preus que els demanen els propietaris. El cardenal ha reclamat per tot plegat a les administracions i entitats socials treballar conjuntament perquè tothom pugui tenir una llar digna. Aquesta reflexió de l'arcabisbe de Barcelona en la seva carta dominical sobre l'habitatge, definint-lo com un nou esclavatge, arriba precisament a les portes de la festa de la Mercè, amb el carisma mercedari precisament basat en la redempció de captius, en la recuperació de les llibertats i al final dels esclavatges. Des de fa més de 800 anys a Barcelona. Precisament de la Mercè parlarem avui a l'entrevista d'aquí a uns instants amb el rector de la Basílica de la Patrona de Barcelona, Fermín Delgado.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 7 del matí, desperta't amb la nova alternativa. Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica. De 7 a 2 quarts d'11 del matí, al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. I fins a la 1, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 7, al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fins al 13 d'octubre, el Teatre Poliorama de Barcelona acull un clàssic del teatre musical, Godspell, dirigit per Emilio Aragón i que en el seu moment va ser nominat als Tony. Com diu el capítol 7 de l'Evangeli de Mateu, quan Jesús diu «No jutgeu i no sereu jutjats», aquesta història coral per un grup de joves exalta i descobreix la tolerància, el respecte cap a la diferència, la compassió i el dret a equivocar-se entre els altres mentre van coneixent els ensenyaments d'un tal Jesús en aquest clàssic. Per què et fixes en la brossa que hi ha a l'ull del teu germà i no t'adones en la biga que portes al teu? O com pots dir al teu germà, deixa'm que et tregui la brossa que dus a l'ull quan tens la biga en el teu? Jesús invita els seus seguidors a veure primer els defectes propis i no pas el dels altres. Doncs bé, aquest clàssic que es podrà veure al Teatre Poliorama de Barcelona, és una història de tolerància, respecte cap a la diferència, compassió i, com dèiem, dret a equivocar-se. Emilio Aragón dirigeix aquest Godspell, adaptat a l'actualitat, un clàssic del teatre musical dels anys 70 i que ho podreu veure fins al 13 d'octubre al Teatre Poliorama de Barcelona. Precisament la ciutat de Barcelona és notícia perquè viu aquest dimarts, com cada 24 de setembre, el gran dia, el dia més important de la seva festa major. És la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la capital catalana, però també de l'arxidiòcesi i de la província eclesiàstica de Barcelona, que inclou els bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. La dimensió religiosa marca, sens dubte, la vivència d'aquesta celebració anual molt lligada a una devoció mariana que té més de 800 anys i, a més, a un carisma basat, com dèiem abans, en la redempció de captius, és a dir, en el treball espiritual i social per ajudar les persones que pateixen cadenes, tant perquè estan a la presó com perquè són esclaves de drogues o de desesperació, en molts casos. L'Orde de la Mercè, els mercedaris i moltes altres persones treballen de manera incansable des que es va fundar l'any 1218, precisament a Barcelona, l'Orde de la Mercè. I treballen ajudant els reclusos i fomentant la solidaritat i l'amor amb els més exclosos. Volem aprofundir una mica en la dimensió religiosa de la festa de la Mercè amb el mercedari Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Patrona de Barcelona. Pare Fermín, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda a tothom, una altra vegada.
Encantadíssims, exacte. Bé, a les festes de la Mercè hi ha moltíssimes activitats que inclouen actes litúrgics, de pietat, pastorals i religiosos en general. Per exemple, es va celebrar el dia 15 la processó i hi ha hagut aquests dies misses cada dia al vespre a la Basílica, en la novena, amb predicadors diferents. Aquest dimarts, la festa amb misses, ho podem anunciar, a 11:15, que és la pontifical presidida pel cardenal Omella, però també a 12:15, a 16:45 de la tarda, a les 6 i a les 7 de la tarda. Bé, com definiria en general vostè la festa religiosa de la Mercè?
Bé, doncs és una festa popular, tradicional, històrica i sobretot religiosa. Per què? Perquè dona el nom a la mateixa festa. No es diu la festa
De la tardor, per exemple, del setembre, sí.
Sí, o la festa de les cultures, o la festa del que sigui, és la festa de la Mare de la Mercè, la festa de la Mercè. Nosaltres simplifiquem una miqueta, no? La Mare de la Mercè, la Mercè. I, per tant, l'ingredient religiós és bàsic. Sense la Mare de la Mercè, sense l'esperit mercedari, sense la tradició mercedària a Barcelona, que és sinònim, Barcelona... De Mercè, ahí on és un escut mercedari i és Barcelona també. Uh-huh. Doncs, l'ingredient és bàsic. Molts catalans i molts de barcelonins que tenen devoció per la Mare de la Mercè s'apropen aquí a la Basílica per pregar, per donar gràcies, per demanar, pues, per tot. Nosaltres, tot l'any, tenim una bústia a l'antecamarí de la Mare de Déu, i els visitants escriuen les seves peticions i els divendres la missa s'aplica per aquestes peticions. Una safata es posen totes, en molts llengües, en coreà, en xinès, en japonès, en rus, de tot, en anglès, alemà...
Un santuari universal, el de la Mercè.
Sí. I bueno, la Mare de Déu acull totes les pregàries.
Molt bé.
Així. I per això és aquest centre bàsic, essencial, és la Mare de la Mercè.
Sí, sí. Sens dubte que això conviu ara perfectament amb la neutralitat de les administracions públiques, amb la diversitat també religiosa i social.
A mi m'agradaria més que fossin realment neutrals, perquè quan es parla de festa laica no es parla de neutralitat, es falta d'una manera concreta de veure l'existència, i és una religió sense Déu professant, i molt enèrgica i molt absolutista de vegades. Uh-huh. Perquè parlar de laïcisme és parlar del desterrament de la percepció de Déu a la societat.
Clar, en tot cas, hi ha una laïcitat positiva que reconeix la diversitat, és a dir, la pluralitat religiosa, des de la no confessionalitat, diríem millor en aquest cas.
Sí, és que el nostre estat és un estat confessional, i això manté una relació equidistant amb les altres religions. Mm-hmm. Quan es parla de laïcitat ja no hi ha aquesta equidistància.
Clar.
I el que hi ha és una imposició d'una manera concreta de veure la vida i el desterrament dels drets dels ciutadans que paguen els seus impostos i que tenen dret a manifestar també públicament amb respecte i complint la llei de la seva percepció religiosa de la vida. Mire, mm-hmm. Fa 4 dies hi havia un senyor a la basílica que estava pregant i de sobte es va posar malalt. I van tenir que trucar per telèfon a l'ambulància, que va vindre ràpid, i mentrestant jo parlava amb ell, que s'encontrava una miqueta marejat, i em deia, estava molt prim, em deia que ahir va ser a l'Hospital a Santa Maria del Mar, confon a la Basílica.
Sí, tranquil.
I em va dir que tenia un càncer terminal i que li restaven únicament pues, 2 mesos de vida, no? Uh-huh. I em deia, pare, jo no sé si crec. Jo crec que hi ha alguna cosa més i per això estic aquí. I jo li vaig dir, mira, aquesta percepció que tens d'un misteri més enllà de la teva vida té un rostre i es diu Jesucrist. Uh-huh. Posa el nom que vulguis, però aquest Déu t'estima molt. I l'home es va anar, posa una miqueta... Pues eso, mira, és que la condició religiosa és inherent a qualsevol persona.
Sí, sí.
No podem dir, no, és que aquesta cosa té que ser erradicada. Doncs pues el laïcisme és això.
Sí, sí,
erradicar-la de l'àmbit públic, i tenim tot el dret a que no sigui així.
Que no sigui així. Padre Fermín, per no allargar-nos, li volia preguntar algunes coses més concretes. Entrarem en la missa pontifical amb tots els preparatius, però més enllà d'aquesta celebració amb autoritats civils i per invitació, què pot fer un devot, un creient, per venerar la Mare de Déu, a banda del que ja ha dit, no? Aquest dilluns al vespre i aquest dimarts tot el dia, és a dir, si pot anar a qualsevol hora, oi?
Exactament. Tenim l'església, la basílica oberta, bueno, el dia 24 tot el dia. I aquí el dia 23, al matí i al vespre, de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a les 8. O sigui que de moltes hores, i el dia 24 tot el dia, qui vulgui, pot apropar-se per venerar la Mare de Déu en el Cambril, o pot participar de l'Eucaristia, és a les 8:30, a les 10:30, a les 12:30, a les 16:30, a les 18 i a les 19:30. L'última.
L'última a les 19:30.
Per al que vulgui, com colofó d'aquesta festa, i estimi la música bona i clàssica i tal, pues, a les 20:30 té un concert meravellós.
Molt bé, doncs fantàstic. Bé, sobre l'ofici solemne, sabem que hi haurà presència, per exemple, dels gegants de Barcelona a l'ofertori amb motiu dels seus 500 anys, i la participació de quatre recluses, quatre preses que han estat autoritzades i voluntàriament volen participar, no? Què destacaria sobre aquestes novetats,
bueno,
i altres?
Són, en realitat, han deixat sortir al final a set preses que, bueno, participaran de la celebració. Una, en concret, llegirà una lectura, i és una manera també de recordar-nos que aquest compromís amb aquestes persones necessitades de la nostra ajuda, pues no és una cosa teòrica, sinó que és real. I tenen tot el dret de participar en la festa de la seva patrona, que no oblidem que és la patrona d'institucions penitenciàries i de totes les persones, en tot el món, la Mare de la Mercè.
I tant, i tant.
Esclar, qui millor que ella és també per estar present a la missa, no?
I tant. I els gegants també serà un pont, no?, amb la cultura popular, en aquest cas.
Sí, sí, m'han dit que és el 600 aniversari...
600, disculpi, he dit 500, el 600, sí.
Sí, i luego també em sembla que la Liga, no sé què, també celebra el 650.
Bueno, molt bé.
En fi, està bé.
És una, tot és obrir les portes a l'Església, no?, diguéssim, també, a aquesta cultura.
Sí, sí, home, és clar, és que l'Església va de la mà amb les tradicions. Sobretot les més antigues,
Sí, sí.
I formen part de la identitat cultural d'un poble.
Sí, sí. Finalment, Padre Fermín, no volem ignorar un tema important, i és que tots coneixem la repercussió que ha tingut aquests dies la inclusió de la missa pontifical de la Mercè novament en el programa de festes de l'Ajuntament de Barcelona, i la marxa enrere, atribuint això a un error. Vostè comentava en declaracions aquí a Ràdio Estel que no era un error, sinó una cessió a determinades pressions. Recordem que això va passar des del 2015 amb l'anterior alcaldessa de Colau, que va treure la missa del programa de festes, després que sempre n'havia format part, no? Què ha passat amb tot això? Ens vol fer alguna síntesi de com ho veu ara, a les portes del dia?
Ja estem a aquestes altures ja del calendari. Jo crec que és millor oblidar tot això. Com diu un anunci, aceptamos pulpo como animal de compañía, pues si diuen que és un error tècnic, pues no fem més soroll. El que importa és que la festa transcorri amb normalitat, amb molta joia. El batlle, el president de la Generalitat, el president del Parlament seran molt ben rebuts, són a casa seva, i això, doncs, ho deixem. Esperem que el proper any la cosa, doncs, estigui més clara, i l'Ajuntament també s'aclari una miqueta en què és el que vull de cara als seus ciutadans, i res més.
Per cert, el president de la Generalitat torna a la missa pontifical de la Mercè. L'última vegada va ser el 2016, l'única vegada que va anar-hi Carles Puigdemont. Després no ha anat cap president, i ara torna el president actual, Salvador Illa, i l'alcalde, Jaume Collboni, que ja va tornar l'any passat, després de les absències d'Ada Colau.
Sí, doncs jo li agraeixo molt al senyor Illa, no? És curiós que va haver altres presidents que deien que eren catòlics i no sé què, bueno, i no han vingut. Jo estic aquí des del 2018, i és la primera vegada que un president de la Generalitat hi és present a la Basílica.
Molt bé.
I ho agraeixo molt, molt a Illa, al senyor Illa, al senyor president, i també al president del Parlament, el senyor Rull.
Perquè
és important que ens sentim família, i que com ciutadans de Barcelona, pues, sea visible aquesta unitat i aquesta concòrdia per damunt de tot.
Doncs avui queda també, a banda de felicitar a tots els barcelonins i les Mercès, una felicitació a la tasca de l'Orde de la Mercè i de molts voluntaris per la feina a les presons. Moltes gràcies, Padre Fermín Delgado, gràcies. Rector de la Mercè. Bona festa major, tots estarem
igualment,
en sintonia.
Igualment, i a tots els oients.
D'acord, adéu, que vagi bé.
Una abraçada a tothom, adéu.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I els dissabtes i diumenges, com sempre, d'una a dues del migdia. Recorda, aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest dimarts 24 de setembre, a 11:15 del matí, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel us oferirà en directe la missa pontifical de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per diversos bisbes. Ens unim a l'acte religiós més important de les festes barcelonines, amb la participació d'autoritats i representants de la societat. Recordeu, aquest dimarts, des d'una mica abans de 11:15 del matí, missa pontifical de la Mercè a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a aquesta secció dels dilluns, la veu de Càritas, de la caritat, del servei als més necessitats amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Lloret de Mar ha organitzat una xerrada informativa sobre la llei d'estrangeria amb la participació d'Isabel Cirera dels projectes jurídics de Càritas Diocesana de Girona. L'esdeveniment impulsat pel grup Ubuntu del projecte Fem Comunitat va tenir una gran acollida i va servir per resoldre molts dubtes i generar un espai de diàleg i escolta per a les persones amb inquietuds comunes. De la trobada s'ha destacat la importància de fer comunitat per millorar el benestar de tothom. És l'essència del que va ser aquesta trobada, com dèiem, de Càritas Lloret de Mar. De Girona a Tarragona, perquè aquesta Càritas diocesana va celebrar divendres passat, dia 20, la jornada de la gent gran a l'Espluga de Francolí. Aquest ha estat el quart any que s'ha organitzat la iniciativa, que ha plegat més de 130 persones. Els participants van poder visitar les instal·lacions i exposicions del Museu Terra i van finalitzar la jornada amb un dinar al restaurant Four Evans. Més temes dels serveis d'intervenció educativa de Càritas Baix Ter, a Torroella de Montgrí i Verges, i els de Càritas Girona, han rebut el suport de la Fundació La Caixa a través de CaixaBank amb una aportació de 10.000 euros. Aquests serveis ofereixen un espai de relació, treball amb valors i reforç educatiu per a infants i joves en situació de vulnerabilitat. Gràcies a la Fundació La Caixa, Càritas Diocesana de Girona continua garantint la igualtat d'oportunitats en educació. El grup confederal de Càritas Jove s'ha trobat aquest cap de setmana a Madrid per compartir experiències, debatre idees i seguir amb l'execució dels objectius. La jornada també ha inclòs moments per al creixement personal i comunitari. Els participants de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat han tornat amb energies renovades, segons informa aquesta diòcesi, per continuar la feina des de la seva vida quotidiana. I completem les notícies explicant-vos que Càritas Parroquial de Vacarisses desenvolupa des del 9 d'octubre de l'any 2018 un projecte d'interès social. Es tracta de Dinar amb Companyia, servei de menjador per a persones grans que desitgen tenir una alimentació equilibrada i també un espai on puguin relacionar-se. L'objectiu d'aquesta activitat, que es realitza tots els dimarts i els dijous de l'any, incloent-hi els de l'agost, d'una del migdia a 4 de la tarda al casal de la gent gran, és prevenir les situacions de solitud i aïllament, aïllament social i vetllar per una alimentació saludable quan les persones grans comencen a tenir problemes per preparar els seus àpats. Dinar amb Companyia compta amb més de 30 participants que formen part de 3 col·lectius diferents de persones grans. Actualment, 6 voluntaris s'encarreguen de fer l'acompanyament a les persones grans que participen en el projecte i es responsabilitzen també de la comanda i la relació amb l'empresa de càtering que subministra els àpats, la preparació i la recollida de les taules abans i després del dinar, així com vetllar perquè l'espai quedi net i es puguin començar les activitats del casal de la gent gran quan hagi acabat el servei. En aquest sentit, Càritas Parroquial de Vacarisses busca voluntaris per participar en aquest projecte, persones que tinguin disponibilitat i desitgin destinar part del seu temps acompanyant persones grans. Les persones interessades poden contactar amb Càritas Vacarisses trucant al telèfon 609 75 07 22. Si en el primer espai de la veu de Càritas, corresponent a aquesta temporada, vam comptar amb la presència del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat de la Tarraconense a Càritas Catalunya pel cardenal Omella, ens acompanya avui a l'altre costat de la nostra línia, però amb la mateixa proximitat de sempre, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, a punt d'acabar el seu segon i últim mandat. Senyor Francesc Roig, bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda a tots vosaltres.
Encantats. La setmana passada el bisbe Javier Vilanova ens parlava de la immensa quantitat de projectes que es posarien en marxa a les Càritas de Catalunya durant aquest mes, així com ens va recordar el sentit d'aquestes activitats en el marc de l'acció sociocaritativa de l'Església Catòlica. Avui, però, aprofitant que el tenim, senyor Roig, volem desenvolupar temes més concrets de cara a aquest nou curs que s'inicia. El primer és cabdal, les eleccions de la presidència de Càritas Catalunya, ja que el 26 de novembre d'aquest any vostè acaba el seu segon i darrer mandat. En quin moment està ara mateix el procés electoral i de ratificació del seu successor o successora?
Bé, sortosament, diguem que el procés electoral que vam iniciar aquest mes de juny passat, vam demanar a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya que, com sempre, proposessin aquelles persones que consideressin que complien amb els requisits que contempla el reglament de règim intern de Càritas Catalunya i que, doncs, creguessin que poden aportar la seva experiència i el seu compromís a la coordinació de Càritas.
Sí. Quins són els requisits que es demanen als candidats a la presidència de Càritas Catalunya?
Bé, en l'elecció o reelecció, que no és el cas. En aquest cas seria l'elecció, perquè jo ja acabo amb el segon mandat, com molt bé has dit. Sí. De la presidència de Càritas cal tenir en compte 3 dimensions. La d'identitat cristiana i eclesial, la sensibilitat social i els coneixements sobre l'entorn de Càritas i la caritat, i, sobretot, habilitats de lideratge i de coordinació. I aquestes dimensions les podem concretar en 7 criteris. Doncs, bàsics, ser creient amb sentit i referència eclesial, per haver col·laborat a la parròquia, en moviments i en grups eclesials, etc. Tenir sensibilitat i formació social, si és possible, i, sobretot, si és possible, com dic, en doctrina social de l'Església Catòlica. Tenir coneixement de l'acció caritativa i social de l'Església i també de Càritas, i del teixit de relacions que això suposa. Perquè encara que no ho sembli, Càritas actuem d'una manera bastant discreta, però consistent. I, per tant, les relacions i el teixit que s'estableix entre les persones i les entitats és bàsica. Uh-huh. Assistir a possibles, i segur més que possibles, les trobades que es fan a cada Càritas, les reunions i altres esdeveniments que s'escaigui, tenir representativitat eclesial en la societat en la qual estem inserits, tenir capacitat de lideratge i de treball en equip, però sobretot de coordinació, perquè coordinar 10 Càritas diocesanes no és fàcil, tenint en compte que són autònomes. Cada Càritas té el seu president, que és el seu respectiu bisbe. Per tant, coordinar aquesta dinàmica a vegades obliga a un consens necessari per avançar. I, sobretot, tenir habilitats socials d'escolta, de diàleg i tarannà conciliador.
I com està la situació a hores d'ara per l'elecció i ratificació?
Bé, jo penso que bé. Les 10 Càritas diocesanes van fer arribar les diferents candidatures. Es va analitzar, aquestes candidatures es van analitzar en l'Assemblea General que vam tenir el passat 8 de juliol a la Seu d'Urgell i ens vam donar un termini de 2 mesos per a reflexionar millor sobre els diferents perfils presentats i si se'n presentava algun altre. I d'aquesta manera ens vam reunir el passat 12 de setembre per procedir a les votacions i consensuar la llista de candidats que l'endemà mateix, jo mateix, vaig presentar al bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense a Càritas, que és el cardenal Joan Josep Omella, i pel seu torn, ell, un cop té ja aquesta llista, la farà arribar al plenari de la Conferència Episcopal Tarraconense o a les reunions que ells considerin pertinents per tal de triar el candidat o la candidata que creguin més adient, més oportuna i més adequada.
Pel que sabem, però a la recent reunió dels bisbes de Catalunya encara no es va concretar això. Llavors, quan hi haurà fumata blanca, senyor Francesc Roig?
Bé, no hi ha fumata blanca perquè la quantitat de temes que havien de tractar a la passada reunió, que va ser la setmana passada, doncs era molt densa i, per tant, segurament aquest tema el tractaran en alguna de les altres reunions que ells tinguin i, per tant, dependrà de la decisió dels bisbes i segurament, és evident, que tindrem fumata blanca, com dius tu, i, per tant, notícies de quina és la persona triada pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense abans de que acabi el meu mandat, que és abans de...
Del 26 de novembre, no?
Això mateix.
Sí. Per cert, són 3 aquests candidats votats
en
assemblea.
Bé, són tres, però la Conferència Episcopal, si considera pertinent, són 3 com podien ser 4 o com podien ser 2.
Sí, sí.
Pot aportar la persona que creguin també més adequada.
Per tant, ells poden proposar també un altre candidat propi. Bé, avui parlem amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que acaba el seu cicle de 2 mandats. Les 10 Càritas diocesanes catalanes donen molta importància a la formació continuada dels seus agents, voluntaris i persones contractades. És per això que cada any s'organitza l'Escola de Tardor de Càritas Catalunya. En què consisteix, senyor Roig, aquesta escola i quan es fa enguany?
Aquesta escola aplega els que nosaltres anomenem agents de Càritas, que són persones voluntàries de Càritas d'arreu de Catalunya que tenen responsabilitats en projectes i en serveis i també s'hi compten entre els agents els professionals contractats, que són una quantitat de persones considerable. Aquest any la celebració, si Déu vol, tindrà lloc el dia 23 d'octubre matí i tarda, al Seminari Salesià Martí Codolà de Barcelona.
I quantes persones acostumen a participar en aquesta escola?
Generalment s'hi apleguen entre 150 i 200 persones, tot depenent de la infraestructura que pugui donar l'espai que ens acull. Uh-huh. En la darrera edició d'aquesta escola tardor de l'any passat, al Seminari de Vic, vam ser 150. I enguany la previsió d'inscrits que tenim ara són 180.
I a banda de l'Escola de Tardor de Càritas Catalunya, hi ha altres trobades formatives?
Sí, a més d'aquesta Escola de Tardor de Càritas Catalunya, cal seguir comptant amb les denominades escuela de verano, escuela de primavera, escuela de verano, l'escuela de la caridad, que organitza la Confederació de Càritas Espanyola. I també no hem d'oblidar que altres càritas regionals o autonòmiques organitzen les seves escoles. Mm-hmm. Precisament aquesta setmana tenim una reunió de l'equip confederal de Càritas Autonòmiques on posarem en comú la formació que desenvolupa cadascuna i de quina manera podem elaborar una programació anual coherent.
Mm-hmm. S'ha iniciat, senyor Francesc Roig, el curs escolar, però també polític i amb el nou govern de la Generalitat. En aquest cas, tenen preparades accions, tenint en compte aquest context actual?
Sí, portem un període de temps en què aquestes accions han estat en funció dels canvis polítics que s'han esdevingut a la Generalitat de Catalunya bastant continuats. A Càritas Catalunya continuarem amb el costum que un cop s'han celebrat les eleccions al Parlament de Catalunya, deixem passar un temps prudencial fins que es constitueixi el nou govern, ara ja està constituït, i ara ja hem demanat unes reunions institucionals, per una banda, per saludar els nous càrrecs i posar-nos a la seva disposició, ja que Càritas creu que la col·laboració entre els organismes públics i els privats són vitals per a resoldre els problemes socials que tenim en aquest moment i que no estan resolts. Mm-hmm. Per altra banda, els exposarem les nostres preocupacions.
I en aquest sentit, quins són els temes prioritaris que volen tractar?
Lamentablement, continuen sent els mateixos que teníem i que venim arrossegant. Per exemple, el tema d'una vivenda digna i, sobretot, l'exclusió residencial. També l'ocupació laboral i l'atur. La pobresa hereditària, aquesta que hem denominat així perquè sembla que hem entrat en una fase en què la pobresa es va traslladant de pares a fills i això és un mantra que, lamentablement, hauríem de trencar. I, sobretot, l'accés a l'empadronament, entre d'altres.
Mm-hmm. Avui, amb quines personalitats del govern tenen previst reunir-se? Bé, en aquest moment, vaja, en aquesta època... Que
sí, en aquest moment, la primera entrevista que tenim prevista és amb el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Salvador Illa, també amb la consellera de Drets Socials i d'Inclusió, la senyora Mònica Martínez, i també la consellera d'Igualtat i de Feminisme, la senyora Eva Menor, així com amb les persones que tant el president com les conselleres que he citat creguin convenient.
Sí. Per tant, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, tot i que li queden 2 mesos en el càrrec per al final del segon i últim mandat, se li gira feina, no?, amb aquestes previsibles trobades.
No és que se'm giri feina, és que sempre l'hem tingut, sí. I no podem deixar de prémer, de treure el peu de l'accelerador. Perquè el fre el posen altres. Nosaltres hem de posar sempre l'accelerador. Mm-hmm. I, per tant, paga la pena treballar per la transformació social des del compromís cristià personal i comunitari.
I ja per acomiadar-nos del tot, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, algun desig per al seu successor o successora, tenint en compte que aquest relleu ja és proper o imminent?
Bé, el desig és que allò que hem fet pugui tenir continuïtat. És a dir, allò que hem fet durant aquests últims 8 anys, tot l'equip que hem estat al davant de Càritas Catalunya i que hem desvetllat nous horitzons, noves maneres de fer, noves dinàmiques de coordinació, de relació i de diàleg, per tant, puguin tenir la continuïtat desitjada, perquè del que es tracta és avançar. I avançar vol dir superar els obstacles que segur que hi seran d'aquí en endavant.
Mm-hmm. Hem parlat, i amb molt de gust ho hem fet, amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Moltes gràcies per haver-nos atès amablement, encara que sigui en un altre lloc, però sempre en proximitat. A més, suposo que a Tarragona o a prop de Tarragona avui festa major, no?
Sí, avui és Festa Major de Santa Tecla.
Sí, per això, moltes felicitats també com a tarragoní.
Sí, gràcies.
Una abraçada i bé, ens retrobarem igualment,
gràcies.
Com a mínim per acomiadar-nos, però seguirem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot a tots els vostres oients que setmanalment són seguidors de Ràdio Estel.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
La tercera i darrera part de la veu de Càritas és, com sempre, per a l'agenda, per a les previsions. Primer de tot, us invitem a consultar les pàgines web de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, de la vostra, de la que tingueu més a prop, si voleu. Cada dilluns anem donant igualment a conèixer activitats caritatives de l'Església en aquesta, la nostra agenda pròpia. Comencem dient-vos que aquest dijous 26 de setembre tindrà lloc la reunió de la Comissió Permanent de Càritas Espanyola, on naturalment Catalunya està representada. Aquest mateix dijous, de 9 del matí a 2 del migdia, a l'Auditori de Barcelona Activa Seu Central, al carrer de la Llacuna número 162, es farà la jornada de Càritas Barcelona titulada Camí a la regulació, formació i ocupació per a tothom. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, en col·laboració amb el diari Ara, ha organitzat per aquest proper dijous també, dia 26, a 9:45 del matí, al Hub Social Barcelona, un nou debat Catalunya Social per analitzar l'envelliment, els seus protagonistes i la diversitat i explorar l'avenç cap a un nou model d'acompanyament integral, sacsejant el concepte tradicional de persona gran incorporant el concepte de l'envelliment prematur. Més previsions per als propers dies, aquest dijous 26 de 10 del matí a 12, a l'espai amb cor de Càritas Salt, al Gironès, concretament al carrer Marquès de Camps número 6, tindrà lloc un taller de rock and roll per aprendre a fer el portaentrepà ecològic per menjar fora de casa. Serà, com dèiem, a Salt, al Gironès. Passem ja per acabar a proposar-vos dues previsions per al proper dilluns, l'últim dia de setembre, el dia 30. De 10 a 12 al matí, a Cal Maiam, a Torredembarra, Càritas Torredembarra organitza una activitat de portes obertes al taller de memòria en el marc de la primera edició de la Setmana de la Gent Gran, que se celebrarà del 30 de setembre al 5 d'octubre i que va ser presentada la setmana passada en roda de premsa al mateix Ajuntament de la localitat de Torredembarra. I aquest proper dilluns, dia 30, comença a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors número 11 de Sabadell, un curs d'operari de producció. Comença dilluns, dia 30, i durarà fins al 20 de desembre. Es desenvoluparà de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Com dèiem, a la seu de Càritas, a Sabadell, al carrer Duran i Sors, número 11, curs d'operari de producció. I amb aquests apunts acabem la veu de Càritas d'avui. Últim apunt, abans d'acomiadar el Sense Distància, el 6è Congrés General de la Fraternitat Missionera Verbum Dei, celebrat a la localitat d'Aloetses, a la Comunitat de Madrid, ha elegit aquest cap de setmana nova presidenta, la irlandesa Anne Mary Healy. Nascuda l'any 1970, ha estat destinada per la comunitat catòlica a Anglaterra, a Itàlia i a Alemanya. Verbum Dei també ha designat els seus nous responsables generals, concretament la veneçolana Milagros Janet Chaparro Hernández, al capdavant de la branca de missioneres. També la parella mexicana, formada per Eduardo Ibarra i Esperanza Rodríguez, a la branca dels matrimonis, i el també mexicà Sergio Rodríguez Ramírez, a la branca de missioners. Aquesta elecció s'ha fet, com dèiem, en aquest congrés general en què s'ha treballat en la revisió d'alguns números de les constitucions de Verbum Dei per ser presentats per la seva aprovació a la Santa Seu. Estarem pendents també en les properes hores de l'agenda del Papa, que s'ha hagut d'anul·lar avui per una lleu grip, segons ha anunciat el Vaticà, però que en principi manté el viatge apostòlic que té previst des d'aquest dijous i fins diumenge a Luxemburg i a Bèlgica. Un viatge europeu amb gran contingut també espiritual i interpel·lador, el del Papa Francesc. Tot això també a les portes de l'inici del Sínode, la segona Assemblea General, que començarà pròpiament el 2 d'octubre, dimecres de la setmana vinent, però de la qual estarem molt pendents ja a partir d'aquest divendres, on començarem un seguit d'entrevistes a pares i mares sinodals o a persones que d'una manera o altra participen en el Sínode. Us deixem amb l'actualitat en el butlletí que ens porta la Sandra Gómez. Després, la música a la tarda, començant pel Cocodril Club. També recordeu que Sense Distància Ràdio Estel us acompanya a 6:45 del matí, a 7:45 de la tarda, i entremig aquest informatiu complet amb entrevistes i seccions a 1:00 del migdia. Adéu-siau!